Hola, bon vespre a tots. Res, ens trobem avui aquí en aquests diàlegs d'una manera, oi, especial, amb aquesta situació que estem vivint, doncs així d'una manera telemàtica. La veritat és que és una llàstima perquè jo crec que la dimensió aquesta presencial de poder estar-hi li dona, doncs això, li dona realment una intensitat i una força que d'alguna manera es perd quan es fa a través de, doncs això, dels mitjans telemàtics, però la situació és la que és i hem d'intentar, no? Jo penso que aprofitar els mitjans que tenim, agraeixo aquí els mitjans tècnics que faciliten això i per tant doncs intentar de la millor manera possible doncs aprofitar doncs també aquest vespre doncs per compartir una mica amb vosaltres, amb els que esteu doncs seguint-ho doncs això seguint-ho doncs per internet, doncs realment doncs això penso que és una oportunitat i compartir doncs aquesta estoneta amb vosaltres i tant de bo doncs pugui ajudar d'alguna manera a reflexionar, ajudar d'alguna manera doncs, a pensar sobre aquest tema que tractarem avui i agrair-vos, doncs, agrair primer a mossèn Pere, pot estar aquí present tampoc, però agrair a mossèn Pere doncs, la seva invitació doncs, a participar en aquests diàlegs i a tots els que ho fan possible. El tema que se'm va demanar, bon, primer presentar-me, sóc mossèn Lluís Simón, doncs prevere d'aquí de l'arxidiòcesi de Tarragona. Estic a Tarragona molt en el món de, doncs això, de l'hospital sociosanitari Francolí de Joan 23. Estic doncs, molt en aquestes tasques d'acompanyament, també en uns pobles de la zona de l'Alt Camp i amb el món també del món de la discapacitat, la Fraternitat Cristiana de Persones amb Discapacitat, conciliari també de l'Hospitalitat de la Mare Déu de Lourdes. Bé, doncs, i una mica, suposo que el tema que avui se'm va demanar és, el títol és Acompanyament Espiritual, Diàleg i Discerniment. Diàleg i discerniment. I bé, una mica doncs, compartir amb vosaltres, no? Doncs aquest tema que penso que està, doncs avui en dia està realment molt d'actualitat. És un tema del que se'n parla molt a tots els nivells, de la necessitat d'acompanyament i la necessitat doncs de realment doncs això, ajudar a les persones, que hi pugui establir-se aquesta relació de confiança en què les persones puguin créixer, no? Res, penso que aquest és un dels grans dèficits que tenim en aquests moments en la nostra església. S'ha perdut, jo penso que abans, d'una manera diferent, però dècades enrere, doncs els cristians en general eren acompanyats, eren doncs, persones que anaven a demanar doncs, consell, establien una relació, o sigui amb un mossèn, amb altres persones, en el que hi havia un acompanyament i això ajudava a créixer. En canvi, en aquestes darreres dècades s'ha perdut totalment i la sensació molt clara és de que realment l'acompanyament espiritual és indispensable per poder créixer a nivell de fe, a nivell humà, no? I jo diria que avui, sobretot, tenint en compte aquest món que vivim, en què hi ha molta, tant a nivell humà com a nivell espiritual i de fe, doncs hi ha molta solitud, hi ha molt aïllament, molta incomunicació. La gent està molt sola, no només físicament, sinó sobretot a mi una de les coses que més em sorprèn és com aquesta dificultat, aquest anhel que té la gent de compartir, de poder establir vincles, de poder expressar-se, de poder de sentir que és escoltada, perquè d'alguna manera tot aquest compartir ajuda doncs a estructurar tot aquest món interior i moltes vegades doncs, sense aquesta referència d'algú que t'escolti, d'algú que amb qui puguis expressar, doncs realment falta moltes vegades perspectiva. La nostra ens falta perspectiva i moltes vegades no acabem de veure, doncs això, ens quedem molt atrapats en la nostra subjectivitat. I l'acompanyament és molt necessari. Jo crec que hi ha un dèficit molt gran d'acompanyament en aquests moments en la nostra església, i aquesta és una, i la meva percepció és que sense un acompanyament espiritual és molt difícil avançar i créixer en la fe. I aquí tenim un repte com la molt important, no? Bé, parlo una mica de com d'acompanyament espiritual, d'acompanyament cristià, que és com establir una relació en la que una persona ajuda l'altra a desvetllar el camí de l'experiència de Déu, a créixer en la fe, anar trobant, anar avançant en aquest camí de la fe, no? Al final és un enriquiment per la persona que acompanya i per la persona que és acompanyada, però realment doncs això, parlo avui d'aquest acompanyament espiritual doncs cristià, no? Podríem dir moltes coses. Jo avui voldria doncs compartir, sense allargar-me massa, doncs algunes intuïcions com a molt personals i que a mi m'ajuden, no? Perquè sempre he tingut aquesta pregunta, no? Veus que molta gent està doncs realment bloquejada, està ferida, està doncs això, en una situació que no acaba de trobar, desorientada. I sempre una de les preguntes que a mi m'ha qüestionat i m'ha interpel·lat és a dir, com es pot ajudar a les persones a créixer, a avançar, a viure la seva fe més profundament, a curar les seves ferides, a trobar això, camins de sanació, camins de realment en què puguin trobar, viure més intensament aquesta experiència de Déu. I per tant, doncs, jo simplement el que volia avui és compartir doncs, amb vosaltres algunes intuïcions que a mi m'han ajudat, que m'ajuden en aquest camí, doncs, de primer de ser acompanyat, d'haver estat acompanyat, doncs, per persones que han estat al teu costat, que has fet un camí, doncs, amb elles, amb qui podies anar, doncs, això, a conversar, a consultar, a demanar el seu parer, a explicar-li el que estàs vivint, i després també, doncs, també d'intentar ser, doncs, acompanyant algunes persones que demanen poder fer aquest camí de creixement en la fe, i també a nivell humà, perquè no es pot separar, no? El que una mica diré ara, intentaria que, penso que, perquè si ho limitem només a una relació estricta d'acompanyament espiritual, de dir ara farem una relació d'acompanyament, doncs, bueno, doncs, dius, jo ni acompanyo ni sóc acompanyat i per tant el que puguem dir ara aquest vespre no va per mi. Jo intentaré que algunes d'aquestes intuïcions puguin, penso que poden ser aplicables a qualsevol, ho dic perquè penso que pot anar bé, a qualsevol relació, que sigui un catequista, un intenta ajudar els nois i noies de catequesi, un que està en un grup de joves intenta acompanyar amb una altra persona, una persona que és voluntari de Càritas, de la parròquia, i que d'alguna manera no podríem dir que potser no és una relació d'acompanyament espiritual en el sentit estricte, però sí que d'alguna manera hi ha un vincle. I jo penso que alguna de les intuïcions que voldria compartir avui penso que poden ajudar en totes les dimensions. Quasi m'atreviria també que en les relacions familiars, en les relacions d'amistat, encara que és veritat que són aplicables a l'àmbit de l'acompanyament espiritual, però ja dic, penso que poden ser, es poden estendre a qualsevol vincle de relació, d'alguna manera en què una persona acompanya amb una altra, eh? Del mestre amb l'alumne, doncs així, a tots els nivells, eh? Bé, doncs una mica, perquè la pregunta que jo em feia és dir, es pot acompanyar un altre sense tenir masses tècniques? Avui es parla molt de tècniques d'acompanyament. Els psicòlegs en parlen molt, de tècniques, de dir, mira, has d'aprendre això, has de fer això altre, si et diu això, tu has de dir tal, si va per aquí, tu has d'enfocar d'aquesta manera, i sembla que un no pugui acompanyar si no ha fet, doncs, és veritat, que hi ha d'haver un aprenentatge, és cert, una formació, un aprenentatge, però jo voldria avui destacar que hi ha una possibilitat d'acompanyament a aquests nivells més bàsics que no depèn tant de les tècniques que un adquireixi, això que avui està tant de moda, el coaching, doncs això, a tots els nivells es parla molt d'acompanyament, i sembla que si un no ha fet tots aquests cursos i aquestes tècniques no pot acompanyar. Ja dic, la formació és important, però jo podria avui destacar alguns aspectes, perquè jo deia, com puc ajudar les persones a fer aquest camí? Com puc ajudar-les a créixer? En aquest cas, com a prevere, no? I mireu, a mi em va ajudar, i ara sí que ja entro una mica en matèria, em va ajudar quan vaig llegir un llibre d'un psicòleg americà, estadounidenc, del segle passat, que es deia Carl Rogers. Carl Rogers era un psicòleg humanista, parlava d'una teràpia centrada en la persona, i em va colpir molt, perquè algunes de les seves intuïcions, penso que són algunes intuïcions com a molt properes a l'Evangeli. Ell ho feia des d'una dimensió, diguem, professional, com a psiquiatre, però penso que almenys a mi sempre m'han ajudat molt, perquè ve a dir que és molt interessant. Diu, si en la persona que intenta ajudar i acompanyar amb un altre es donen tres actituds, diu, sense necessitat, ell deia, sense necessitat de fer res més, la vivència per la persona que intenta acompanyar d'aquestes actituds farà que en la persona acompanyada hi hagi un creixement, un desvetllament, un procés de transformació i de canvi personal, en què tot allò que està doncs, bloquejat, en tot allò que està encara sepultat, en tot allò que encara no... és com aquelles llavors que encara no han florit, doncs es vagin desenvolupant. I a mi em va impressionar, diu, com més aquestes tres actituds siguin viscudes per la persona que intenta acompanyar l'altra, com més plenament siguin viscudes, més plenament es desenvoluparà la transformació i el canvi en la persona que està sent acompanyada. I això jo diria que es pot aplicar a tots els nivells de les relacions humanes, tot i que ja dic, avui em refereixo més a aquesta dimensió de l'acompanyament, no? I mireu, ell venia a dir, fixeu-vos, penso que és interessant, eh? Diu, si puc crear una relació amb l'altra part que es caracteritzi, diu, per una banda, per una autenticitat i transparència per part meva, en la que jo puc viure i mostrar el que puc mostrar-me d'una manera autèntica, com jo sóc. Si jo puc crear amb l'altre una, jo puc donar a l'altre una càlida acceptació i valoració de l'altra persona com a persona, l'accepto doncs d'una manera incondicional. I si jo tinc la capacitat de posar-me de comprendre el que està vivint l'altra persona, diu, sense necessitat de fer res més, si en la relació d'acompanyament es donen en la persona que intenta ajudar, es donen aquestes tres actituds, com més plenament es donin, diu, sense necessitat de fer res més, es crea una atmosfera, un clima, un ambient en què l'altra persona va experimentant i comprenent aspectes de si mateix que estaven bloquejats, que estaven a la foscor, que estaven tancats, i cada vegada anirà fent un creixement en la seva integració personal i serà capaç de funcionar cada vegada doncs, amb més profunditat, amb més autenticitat, i anirà sent cada vegada la persona que està cridada a ser. Es diu, es tornarà més personal, més original, més expressiu, serà més emprenedor i podrà viure amb més confiança. Això és a nivell, com dèiem, d'aquesta relació d'acompanyament i relació d'ajuda, no? I mireu, doncs em va semblar interessantíssim, perquè dius, potser no tinc moltes tècniques, però sí que està al meu abast viure com aquestes tres actituds per poder ajudar l'altre. I d'alguna manera, doncs avui volia compartir amb vosaltres, d'una manera molt senzilla, aquestes tres actituds, que en la mesura en què la persona que intenta acompanyar a l'altre les visqui més plenament i més intensament, amb més força, es donarà un canvi en l'altre. I això és una experiència que aquest psicòleg, aquest psiquiatre, doncs, havia experimentat i que, doncs, que personalment m'ha impressionat molt perquè veig que per haver rebut acompanyament i per haver doncs, intentat fer aquest camí d'acompanyar els altres, veig que és real. Fixeu-vos, destacarem doncs, aquestes tres actituds, per poder ajudar d'alguna manera. En primer lloc, ell parla de l'autenticitat i de la coherència. És a dir, diu, ell descobreix que com més autèntic pugui ser jo intentant acompanyar els altres, més útil i més força tindrà aquell acompanyament. Diu, l'autenticitat en quin sentit s'entén? Diuen no oferir com una mena de façana externa, com impenetrable, sinó que pugui expressar a través de les meves paraules i de la meva conducta els sentiments i actituds que a mi sorgeixen. És a dir, si en un determinat moment dic això que estàs dient no ho veig clar, doncs que no digui no passa res, no? Que pugui expressar-me amb autenticitat. Perquè si la persona a la que s'acompanya percep que la persona que intenta ajudar-la això li expressarà allò que viu, allò que sent, allò que és, pot, d'alguna manera, es crea un ambient de confiança, perquè sap que no l'enganyarà, que es mostrarà davant d'ell tal com és. No? Deia aquest psiquiatre, no? Diu, només mostrant-me tal com sóc puc assolir que l'altra persona busqui amb èxit la seva pròpia autenticitat. Mostrant-me jo tal com sóc. Això passa molt, ara ho veurem, eh? Aquest enfoc de la psicologia humanista és una mica al contrari, potser, del que avui passa molt en relacions d'acompanyament a nivell de, doncs, més de psicòlegs, en què hi ha com una mena de barrera, doncs, d'una mena de barrera escèptica en la relació entre el professional i l'altra persona, no? Diu, doncs, això moltes vegades bloqueja l'èxit i la fecunditat, doncs, en aquella relació d'acompanyament, no? I el que volia dir és que aquesta autenticitat, no, la meva experiència és que no es viu si no hi ha un treball personal en la persona que està intentant acompanyar l'altre. Totes vegades diem, ah, no, l'important és que el treball el faci la persona acompanyada. Doncs el que diu aquest psiquiatre, i això és veritat, és a dir, si no hi ha en nosaltres, en la persona que intenta acompanyar l'altre, un treball personal, de creixement, de ser cada vegada, doncs de viure cada vegada amb més coherència, més autenticitat, diu, difícilment es podrà ajudar l'altre. És a dir, d'alguna manera, per acompanyar, per tal que la presència tingui força i puguem ajudar a desvetllar en l'altre l'experiència de Déu, la vivència de Déu, és absolutament imprescindible que la persona que intenta acompanyar estigui en camí. Estigui despert, estigui obert, hi hagi un treball interior, una vida espiritual i cristiana que sigui viva, que tingui la intenció, l'interès, l'esforç, que sigui una persona de pregària. No podem desvetllar en l'altre la pregària quan un no està fent aquest camí de ser de pregària, no? L'actitud d'obertura. D'alguna manera, la idea és que al final transmetem als altres allò que som i allò que vivim. Em sembla molt, molt interessant. Jo això ho he comprovat. No es pot, és a dir, una vegada ho vaig llegir, només podràs ajudar a l'altre fins a aquell punt on tu hagis arribat. Si tu no has arribat i t'has quedat en el camí en un determinat punt, no podràs acompanyar a l'altre fins més enllà del camí. Per tant, és com a molt interessant, perquè si vull ajudar, jo he d'estar constantment obert i en treball, en recerca. No puc donar a l'altre allò que jo no estic vivint. I em sembla molt, molt interessant i que té molta raó, no? Aquestes actituds, us deia abans, que per mi estan constantment presents a l'Evangeli en Jesús, no? Jesús diu, de l'abundància del cor parla la boca. De l'abundància del cor parla la boca. D'alguna manera, només podem ajudar els altres a descobrir aquesta presència de Déu en el seu interior, en la seva vida, en la mesura en què nosaltres tenim aquesta relació amb Déu que estigui viva, que estigui realment en això, no? Doncs això, que estiguem cada vegada més plens d'ell. Aquesta és la meva experiència, no? Donarem als altres allò que nosaltres som i allò que nosaltres vivim. I si no, fixeu-vos, què recordem els que sou, què recordem de quan nosaltres érem petits i anàvem a catequesi o dels professors que vam tenir? Les tècniques que ens van donar? Doncs segurament no. Recordem allò que eren, si ens van valorar, si eren persones realment autèntiques, si eren persones que ens estimàvem. És a dir, al final, el record que ens queda dels altres, que ens han acompanyat i que ens han ajudat, és allò que ells eren. I moltes vegades, de determinats mestres o professors o catequistes, ni tan sols recordem res del que ens van dir, però recordem a la persona. Per tant, si la persona està en un procés d'anar fent un camí de creixement, realment, aleshores és quan aquell acompanyament pot tenir força. Aquesta és la meva... Em va colpir molt perquè aquesta intuïció jo l'he descobert també, no? Hi ha un escrit d'un teòleg, Olegario González de Cardedal, que em va semblar molt interessant. Diu, un teòleg doncs, de la Universitat de Salamanca, diu, la vida nos pone a todos, antes o después, ante los bordes de la existencia, ante las llamadas cuestiones límite, que reclaman inexorablemente una respuesta si no queremos quedar aturdidos, desorientados y con ella degradados. Fixeu-vos, diu, i si el cristiano no está familiarizado por el estudio, por la oración y por la maduración personal con estos abismos de la existencia humana, cuando se encuentra ante dramáticas situaciones concretas, no tendrá una palabra verdadera porque de entrada no ofrecerá la confianza para hablar de estas cuestiones. És a dir, si la persona que acompanya una altra no ha fet un procés de maduració, de pregària, de plantejar-se realment, doncs com pots acompanyar algú que està en la malaltia o està afrontant un procés de mort si tu no has anat fet un procés de maduració a través de l'estudi, de la pregària, en trobar respostes autèntiques a aquelles preguntes sobre la mort, sobre la malaltia, sobre el sentit de la vida? Veieu? Només en la mesura que un està fent aquest procés pot acompanyar l'altre. Diu, el cristiano tiene que oír primero a Dios y comprender con ellos y padecer con ellos para poder decir luego una palabra de consuelo al abatido. Tal compasión y compadecimiento de lo que le pasa al prójimo son el primer paso de la redención. Per tant, una mica aquest és el primer punt. L'autenticitat, la coherència, que no significa tenir que ser perfecte, haver de ser perfecte, perquè aleshores ningú no podria acompanyar, sinó, a lo millor és precisament el contrari. Acompanyar, a lo millor vol dir, això que m'estàs preguntant, no tinc una resposta. No ho sé. Per tant, anem els dos a preguntar-nos quina és la resposta a això que estàs dient. O això que, és a dir, aquesta seria una mica la idea, no? No significa que un, per poder acompanyar, hagi de ser perfecte, sinó que es mostra tal com és, en aquest procés també que està viu, no? Bé, si jo penso una mica que l'acompanyament avui ha de ser com encendre una espelma amb la flama de la nostra pròpia espelma. No? Penso que és bonica aquesta imatge. Si portem la nostra espelma, aquesta flama interior ben encesa, el contacte amb l'altra persona pot fer que el seu blé s'encengui i que la flama prengui. Si no hi ha un contacte personal, un acostament i una trobada realment humana, ara ho veurem, i la flama nostra no està encesa, és molt difícil que la flama de la fe prengui en l'altre. Penso que és interessant i que és bonica aquesta idea, no? Pau VI, el Papa Pau VI, l'Evangelii Nuntiandi, deia, el nostre món d'avui vol més testimonis que no pas mestres. I si escolta el mestre és perquè abans que res és testimoni. No, la gent avui està cansada de paraules, d'informació, de discursos que són en buit de propaganda, i la persona només se sent qüestionada pel testimoni, pels fets. Per tant, si un vol acompanyar l'altre, des de la seva pròpia feblesa i com dèiem, des de la seva pròpia pobresa, però ha d'estar obert per esdevenir un testimoni de l'acció de Déu en ell. Per tant, aquest punt seria autenticitat, coherència i treball personal. En segon lloc, aquest psiquiatre parla d'una actitud que per mi és la que trobem en Jesús d'una manera plena, com jo penso com mai ningú ha viscut, i és una mica difícil, l'acceptació incondicional de l'altre. L'acceptació incondicional de l'altre. Ell diu, és a dir, la idea és una cosa dificilíssima, diu, per poder acompanyar a l'altre i que l'altre creixi veritablement, cal que l'altre se senti acceptat tal com és. Tal com és. Creure de veritat, la persona que acompanya, que cada persona és única, que cada persona és un tresor. La dignitat inigualable de cada persona. Pot venir d'una persona que en aquells moments humanament sigui una desferra. L'Evangeli no està ple. Ple, l'adúlteres, aqueu, el bon lladre, està ple. que humanament siguin una desferra. La clau per ajudar aquella persona a créixer, ens diu, és que la teva mirada sobre ella sigui d'una acceptació incondicional d'aquella persona, tal com és. Tal com és. Realment em sembla... Perquè l'acceptació de l'altre, l'efecte sobre l'altre, diu, cura, guareix, i fa que en l'altre neixin l'esperança i el sentit. Em sembla d'una... Per què les persones que es trobaven en Jesús a l'Evangeli canviaven i transformaven la seva vida? Perquè es sentien mirats d'una manera especial, d'una manera única, sense ser judicats, sense ser mirats amb prejudicis, com tothom els mirava, com miraven a l'adúltera, com miraven a la Magdalena. Li posaven l'etiqueta, Jesús se'ls mirava d'una manera única, els acceptava tal com eren, com a fills de Déu, amb la seva dignitat inigualable. A mi em sembla impressionant, no? Clar, això avui, en la mirada, en les relacions d'ajuda, de psicòlegs, de coachs, no, no, és, no, hi ha d'haver... Parlen molt d'una mirada escèptica. Doncs Carl Rogers deia que la mirada, i ell com a psiquiatre inclús, parlava d'un component afectiu de l'afecte, d'acceptar l'altre, qualsevol aspecte de l'experiència de l'altre. I parla inclús d'amor, d'un amor cap a l'altre que és com un àgape, no l'amor romàntic i possessiu que a vegades del qual a vegades es parla, no? Per tant, és molt interessant, no? Perquè d'alguna manera, no? Diu, en aquesta mirada sobre l'altre, hi ha d'haver, per poder acompanyar, absència, diu, de judicis morals sobre la persona de l'altre. Això és molt interessant. Diu, per tant, d'alguna manera, si vull ajudar l'altre, he de suspendre el meu judici sobre ell. Perquè normalment li aplico el meu judici, això que està fent està malament, amb això s'ha equivocat, això no, això ho hauria de fer d'aquesta manera. No, no, no. He de suspendre, posar entre parèntesis, el meu judici sobre ell. És a dir, sí, ell és digne de respecte. Atenció, encara que això no vol dir que jo no pensi, jo no, no tinc per què dir el que està malament està bé, jo puc pensar que allò és incorrecte, però jo no he de judicar moralment la conducta de l'altre, ens diu, no? Això no vol dir que tota la conducta de l'altre s'aprovi com una conducta bona, sinó que es tracta d'evitar la projecció sobre l'altre de la meva pròpia escala de valors. Jo no puc estar projectant sobre l'altre la meva pròpia escala de valors, perquè aleshores li estaré d'alguna manera projectant, imposant, i no l'ajudaré a que ell pugui créixer i fer el seu procés de descobrir el que està bé i el que està malament. No? Em sembla interessant. Això és molt difícil, perquè quan trobem en l'altre la cara més fosca, quan trobem actituds realment, que es trobava Jesús, d'adulteris, de persones que tenien aquestes dones de vida pública, de Zaqueu que havia estafat els altres, això Jesús no estava dient, està molt bé el que esteu que fent, sinó jo no us judico, jo us estimo, jo us valoro i us respecto. I és aquest respecte el que permet a l'altre començar a fer el procés de transformació. Ell sap perfectament en el fons, la persona sap perfectament en el fons del seu cor allò que està bé i allò que està malament. Ho sap. No l'ajuden els nostres judicis, sinó la nostra acceptació. Encara que no, Jesús no els hi deia, això que estàs fent està bé. No, no, no. Però els mirava amb respecte a la seva dignitat. Em sembla interessantíssim, realment, no? Diu, aquesta percepció per part de la persona que és acompanyada d'aquest respecte, diu, crea una atmosfera de seguretat, de confiança, es crea una atmosfera, es crea un caliu que permet que aquelles llavors que estan a dintre de l'altre puguin començar a desenvolupar-se. És com, sí, en el fons hi ha unes llavors que només es desenvolupen quan es crea l'atmosfera, la temperatura adequada, i aquesta temperatura ha de ser de calidesa i de confiança, de saber que tu pots permetre't créixer. Si trobes judici, si trobes el que ve, si no trobes autenticitat, que et fa una cara però pensa una altra, hi ha un mecanisme inconscient en la persona acompanyada, inconscient, que diu no, que queda bloquejada. Sembla molt interessant, diu, Diu, aleshores, Rogers diu, la persona acompanyada perd rigidesa, pot descobrir el que significa ser ell mateix i intentar, doncs, créixer cap a la creativitat. Sembla molt, molt interessant, no? La persona que se sent acceptada incondicionalment pot acceptar-se a si mateixa. És a dir, si la mirada d'acceptació sobre un permet a aquesta persona que és mirada d'aquesta manera acceptar-se a si mateixa. Em sembla interessantíssim, no? Aleshores és quan pot començar a establir una relació autèntica i sana amb un mateix i amb els altres. Perquè és mirat d'aquesta manera, no? Ara, fixeu-vos que diu la persona que acompanya l'altra per poder tenir aquesta mirada, el que dèiem a l'inici, no? Ha d'haver estat realitzant i ha d'estar en camí de fer un procés d'integració del seu propi, doncs això, de les seves pròpies emocions, del seu propi, no? De les seves pròpies foscors, de les seves pròpies ferides, no? Perquè una mica això, perquè si no es fa aquest procés, projectaré sobre l'altre les meves pròpies pors. I només en la mesura que es va fent un treball personal, de creixement, d'anar creixent en aquesta llum, es pot ajudar a l'altre, no? Diu, això d'alguna manera es fa moltes vegades a través del llenguatge no verbal. No només és el que dic, sinó, fixeu-vos, el llenguatge verbal, la mirada, el somriure, el to de veu, els gestos apropiats, no? Tot això crea, contribueix a crear en la persona ajudada, acompanyada, aquesta seguretat, aquesta confiança, que li facilitaran el desenvolupament de tot el procés. Es anirà donant, es va creant una temperatura que permet que aquelles llavors es vagin desenvolupant, no? Recordo una vegada, una de les coses més boniques que a vegades m'ha passat és veure quan, després d'una relació d'acompanyament, ho he vist en altres persones, que m'ho deien d'altres persones, em deien, he fet aquest procés perquè d'alguna manera em vaig sentir no judicat, em vaig sentir estimat incondicionalment. I quan un se sent estimat incondicionalment, creix. Aquesta mirada és sanadora i fa que la persona es transformi i creixi, no? I bé, i una tercera actitud, perquè el temps va passant i tenim només res, uns minuts més, hem dit la coherència, autenticitat, demostrar-se un tal com és, amb aquest treball personal, que és, veieu que és com una línia de fons en en totes les actituds. Després hi ha aquesta acceptació incondicional de l'altre. I després parla Rogers, és molt similar, de la comprensió, la capacitat de posar-se en la pell de l'altre. Això també és molt difícil, eh? És la capacitat de posar-se en la pell de l'altre i de veure el món tal com ell el veu. De posar-se, de fer el camí de l'acompanyament, de posar-se les sabates de l'altre durant un temps. Entrar en el món personal de l'altre i intentar comprendre per què està vivint allò. I penso que no hi pot haver acompanyament doncs reeixit si no som capaços, això seria l'empatia que es parla tant avui, tant avui, no? De posar-nos en la pell de l'altre per comprendre per què se sent d'aquesta manera. Si no ja es produeix, es posa un mur que aleshores no hi ha procés possible, no? Algú deia, en aquest procés es tracta d'escoltar el que no se sent, d'observar el que no es veu, de captar el que la persona pateix i desitja i aportar-li el que realment necessita i no el que nosaltres volem i desitgem per ella, sinó ajudar-la a aportar-li allò que ella pot fer realment, no? Aquí sí que hi ha, doncs, el tema famós de l'empatia. Bueno, em sembla molt interessant en relació al tema de l'empatia. Hi ha algun autor que diu que en l'empatia, en aquesta capacitat de comprendre l'altre, hi ha com a tres fases, no? Diu, una fase és d'identificació, no? L'acompanyant, d'alguna manera, penetra en l'experiència de l'acompanyat. L'experiència de la persona acompanyada no li resulta indiferent, no acull aquella experiència i d'alguna manera es posa en la seva pell i la comprèn. La frase que diu algun autor és, veritablement també jo, si fos ell i estigués en les seves circumstàncies, sentiria les mateixes reaccions o segurament actuaria de la mateixa manera. Si jo estigués en la seva circumstància, si jo fos ell en aquella situació, molt probablement jo també actuaria. Perquè, evidentment, la meva situació i circumstàncies són totalment diferents a les seves. No? Fixeu-vos, per tant, aquesta primera fase d'identificació és una identificació profunda i intensa, encara que temporal, no? Diu, després hi ha una segona fase en l'empatia que és de, diu, com d'incorporació a un mateix. És a dir, més enllà d'identificar-me amb la seva experiència, el que la seva experiència m'ha permès descobrir em repercuteix en mi. Com ho veig? Què em suscita? Què em genera? Em genera com... I aquí és on aleshores puc ajudar l'altre. No? Observant a l'altre, m'observo a mi mateix. No? Em sembla interessant. No? És a dir, què genera en mi aquella mirada sobre l'altre? Per ajudar-lo, precisament. Jo això doncs, no ho faria d'aquesta manera, jo això ho veig d'aquesta altra manera, això realment no m'estranya perquè em fa sentir molta por aquesta situació. És interessant veure com repercuteix en mi la identificació amb la vivència de l'altre. I després hi ha el tema de la... I finalment hi ha una separació, no? Diu, perquè, diu, diferència entre simpatia i empatia. No? Diu, la simpatia és jo m'identifico amb els sentiments de l'altre, amb la vivència de l'altre. Em quedo allà. Diu, l'empatia, d'alguna manera, em permet separar-me per poder ajudar-lo millor. Aquí sempre hi ha aquesta dilema, no? Jo crec que no es tracta ni de separar-se d'una manera freda perquè aleshores no hi ha connexió, ni tampoc d'identificar-se de tal manera que els seus sentiments siguin els meus i aleshores doncs no pugui ajudar-lo, no? Jesús amb el bon samarità, és veritat que diu que se'l posa a la seva pròpia cavalcadura, per tant hi ha una identificació, però també és veritat que hi ha una distinció per poder ajudar millor la persona, no? Bé, com dèiem, arribem ja una mica al final, però amb tot aquest procés de comprendre l'altre hi ha dificultats també, no? Com dèiem, també és posar entre parèntesis moltes vegades les pròpies opinions i creences, no? És més fàcil jutjar i interpretar que comunicar comprensió entrant en les vivències de la persona que està sent acompanyada, eh? Perquè moltes vegades, si no comprenem, la persona acompanyada es pot veure ferida. Per les nostres, com dèiem, pues això, per les nostres pròpies pors, moltes vegades per les nostres reaccions de voler pues, confirmar-nos nosaltres en les nostres pròpies creences, opinions, doncs una mica no és gens fàcil això, no? Bé, una mica, fixeu-vos, no? Em sembla doncs, realment interessant aquestes tres vivències. No dona molt de temps per més, però fixeu-vos, no? Rogers feia com una conclusió que em va semblar molt interessant. Ell deia, diu, era la seva intuïció al llarg d'una vida, no? Em sembla d'una gran força, diu. Diu, no siempre puedo lograr este tipo de relación. Qui ho logra, això? No? Pues les relacions... Sin embargo, podría afirmar que cuando soy capaz de adoptar las actitudes que acabo de describir, y cuando la otra persona puede también experimentarla en alguna medida, invariablemente, fíjese, invariablemente surgirán el cambio y el desarrollo personal constructivo. Incluyo el término invariablemente solo después de largas y cuidadosas consideraciones. Un procés de transformació personal en la persona que experimenta que en la persona que l'acompanya hi ha aquestes tres actituds, no? Em sembla realment interessant, no? Bé, aleshores, jo penso que aquest és l'acompanyament, no? Fixeu-vos que m'he centrat molt en les actituds personals de la persona que intenta acompanyar i, com dèiem, això a tots els nivells, eh? Un catequista, pues això, amb els nois i noies, pues això, un voluntari de Càritas, un professor, inclús m'atreviria a dir a tots els nivells, a tots els nivells, en les relacions professionals, d'alguna manera, aquestes tres actituds generen aquesta dimensió, no? Fixeu-vos, no? En el fons l'acompanyament és això, ajudar l'altra persona a que es desvelli la capacitat d'il·lusió, d'esperança, de confiança en Déu i en els altres que moltes vegades estan adormides. Ja estan en la persona, perquè la presència de Déu és en ell. però estan adormides. I el que estic convençut és que això no són només les paraules les que ho fan, ni que siguin paraules religioses, si són forçades o perquè toca. D'alguna manera, el que fa ressorgir la il·lusió i l'esperança és aquesta presència, d'alguna manera incondicional, l'interès real per aquella persona. L'interès real per aquella persona, no? Acabo amb... bueno, ja com... Penso que, molt breument, perquè no acabo ja, hi ha com tres actituds més que embolcallen o que envolten aquesta dimensió d'acompanyament. Que simplement la cito perquè m'allargaria molt, però que em semblen interessants. Una és a dir, aquestes tres actituds, al meu entendre, d'alguna manera també necessiten anar acompanyades d'altres com tres actituds. Una és la humilitat. És a dir, la persona que acompanya, d'alguna manera, ha de, no va només ensenyar a l'altre, sinó que també en aquella relació d'acompanyament està aprenent de l'altre. I això és molt important. Si només és de superior a inferior, no hi ha creixement possible, no? En la mesura que des de la humilitat es percep, doncs això, s'aprèn de la persona acompanyada, hi ha aquesta interrelació que fa créixer les dues persones, no? Una segona és la humanitat, no? A vegades, d'alguna manera, a vegades en l'acompanyament espiritual o la dimensió religiosa que puguem tenir, a vegades separem massa la dimensió religiosa de la dimensió humana, i no van separades, van unides. Algú diu que allò plen, diguem que la dimensió religiosa no és com un pis separat de l'humà, sinó que és allò plen, l'humà portat a la plenitud. I em sembla que també la humilitat, la humanitat també és molt important d'alguna manera, no? No es pot separar el que és humà del que és espiritual o religiós. I aquella famosa frase d'Ortega i Gasset que deia "jo soy yo y mis circunstancias", que a mi, quan vaig descobrir la continuació de la frase d'Ortega i Gasset, em va impressionar molt. Diu, "jo soy yo y mis circunstancias", diu, "y si no las salvo a ellas, no me salvo yo". És a dir, si jo no prenc en consideració les circumstàncies d'aquella persona, doncs d'alguna manera jo puc dir-li, doncs mira, has de fer espiritualment això, 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 però si aquella persona té una situació familiar, econòmica, social, que realment, doncs, deteriorada, amb problemes, amb no sé què, que està atrapada amb uns problemes de no sé, doncs si d'alguna manera no es para atenció a aquella dimensió humana, doncs realment no es pot ajudar a créixer la persona, perquè està unit, la dimensió espiritual està unida a la dimensió humana, estan les dues interrelacionades, no? I per últim, també hem dit la humilitat, la humanitat i jo diria la gratuïtat. No hi ha res més que dificulti més la relació d'acompanyament que la persona acompanyada percebi que hi ha algun tipus d'interès. Ja no dic econòmic, perquè perquè aleshores ja, però la gratuïtat. Avui estem en un món en què tot es compra i es ven, en què tot té un preu, en què tot, d'alguna manera, pues això, no? Realment hi ha una utilitat i és et dono perquè a canvi em donis, no? La meva experiència és que una de les coses que descol·loca més a les persones que un intenta acompanyar, però inclús en el, pues això, en tots els nivells, és que no hi ha cap altre interès, que no es busca una contraprestació, que no es busca rebre res, sinó que és això, per pura gratuïtat. És allò de Jesús, no? Dono la vida perquè jo vull, ningú no me la pren. No? És un acte d'amor, un acte d'amor, no? I bé, acabo ja. Hi ha un text que sempre m'ha agradat molt, que és de... Hi ha un llibre que es diu Exili i tendresa, que és com una novel·la d'un franciscà, Eloi Leclerc, que és el que va escriure Saviesa d'un pobre, que explica d'una manera novel·lada el viatge que Sant Francesc d'Assís va fer a Terra Santa, el pelegrinatge en l'època de les Creuades, per intentar convèncer el sultà, doncs, de que poguessin firmar la pau. I és interessantíssim, el llibre és molt bonic. Doncs, parlen, hi ha un moment que abans d'emprendre aquest pelegrinatge a Terra Santa, Sant Francesc estava a la muntanya i la gent que... i tothom parlava de Francesc, Francesc, Francesc. Tothom estava impactat per Francesc. Tothom. I deien, però com és possible? I aleshores un dels pagesos de, ja ancià que estava allà dalt a la muntanya va baixar un dia a la ciutat, doncs, dia de compres, i va anar a la taverna. I el, doncs això, el propietari de la taverna se'n va anar i diu, escolta, diu, tothom parla de Francesc. Com és que tothom parla de Francesc? Què té aquest home? Per què aquest home té aquesta força? Per què tothom parla d'aquesta manera d'ell? Explica'm coses de de Francesc. I és molt bonic, ho llegiré per acabar, perquè em sembla molt interessant, i amb això ja acabo, no? Aquest home li respon quan li pregunten per Francesc, perquè per mi són les actituds, doncs, que descriuen d'una manera meravellosa i preciosa el que he tractat de compartir, no? De com realment aquestes actituds que ajuden a la persona acompanyada a fer aquest creixement. Diu aquest pagès quan li pregunten per Francesc, diu, sí, decía que no es nada altivo, todos pueden hablarle. Sin pretensiones, sin formalismos. Rápidamente te hace sentir bien. Escucha. Es extraordinario cómo escucha. Se interesa por ti, por tus trabajos, pequeños y grandes, tanto feos como bonitos, como si fueses su amigo de siempre. Nada de lo que te toca de cerca o de lejos le es indiferente. Y fijaos qué digo. Y al seguir tu pequeña historia, retiras suavemente la espina de tu corazón. Qué respeto por los seres. Estoy impresionado. Escúchame, amigo, le digo, empiezo a ser mayor. Pues bien, no te miento si digo que hasta ahora nadie se había interesado por mí de esta manera, sin segundas intenciones. Me he fijado que para él, cada persona merece consideración. No desprecia a nadie. Debe comprender muchas cosas. Y digo, allí donde nosotros habitualmente no vemos más que vicio y maldad, él descubre una angustia secreta, una fuente de bondad ignorada. Ve a alguien a quien salvar. En resumen, es un hombre bueno, profundamente bueno. Y la cosa más maravillosa es que a su contacto, un poco de esta bondad pasa a su vez hacia nosotros. El corazón se vuelve menos amargo y esto lo cambia todo. ¿Lo comprendes? Es aquesta mirada que transforma la persona, que és mirada d'aquesta manera, retira suaument l'espina del cor i aquesta bondat de Francesc passa al cor de l'altre i el cor es torna menys amarg. I això ho canvia tot, no? Així que res, una mica, ja veieu que són com algunes intuïcions molt personals que volia compartir avui amb vosaltres, molt, això, molt limitat, però tant de bo, si ha pogut servir, doncs, per reflexionar, per pensar, doncs, això, doncs, per mi és una meravella, així que res, que moltíssimes gràcies per l'atenció avui en aquesta trobada, doncs, tan diferent a l'habitual, però moltíssimes gràcies per l'atenció, moltíssimes gràcies per l'invitació i molt bon capvespre a tots. Gràcies.
Moltes gràcies. Tenim algú que ha fet aportacions des de casa, val? La Magda, primer diu moltes gràcies per la xerrada i que ha estat molt inspiradora. I formula una pregunta, és quina de les actituds que s'han descrit durant la xerrada li ha costat més a vostè de cultivar i com ho ha fet?
Està bé. Doncs tinc claríssim. Hi ha algunes que et surten més fàcilment. Perquè, per exemple, la comprensió, el posar-te en la pell de l'altre, no sé, que això cadascú li sortirà més diferent, li serà més fàcil una que l'altra, perquè la comprensió, doncs, bueno, però d'alguna manera a vegades, per exemple, la comprensió resulta més fàcil, no sé per quina raó, no és cap mèrit, doncs, suposo que quan una persona a vegades és més sensible, doncs, tens aquesta capacitat de posar-te més en la pell de l'altre. El que costa més, sense cap mena de dubte, almenys per mi, és l'acceptació incondicional de l'altre. perquè quan tots ens passa, però ens passa a tots els nivells, ens passa a nivell de política, ens passa a nivell de no sé què, si l'altre pensa el mateix que penso jo i si l'altre fa el mateix que faig jo, doncs no costa res acceptar l'altre, i si em cau bé i em resulta simpàtic, però què passa quan l'altre em resulta pesat, antipàtic, quan pensa absolutament d'una manera diferent, quan el que està fent em sembla horrorós, no estic en absolut d'acord, quan pensa que allò em sembla una barbaritat, allò que està dient, allò que està fent, com poder d'alguna manera tenir aquesta acceptació incondicional sobre l'altre, no? Em preguntava que com treballa això, doncs és dificilíssim, però jo sí que penso. I aquí, almenys aquesta és la meva experiència, que aquí sí que només això es pot fer des d'un treball espiritual. És a dir, quan des de l'experiència de Déu en la pregària, la que un pugui tenir, d'alguna manera sap que també un és mirat per Déu d'una manera incondicional i que és, doncs, que és perdonat, que és consolat, que doncs, d'alguna manera a mi és el que m'ajuda, amb molta dificultat, però m'ajuda a dir, si jo d'alguna manera em sento mirat així, puc mirar a l'altre d'aquesta manera. Només des de la pregària i des d'aquesta relació amb Déu, almenys aquesta és la meva intuïció, puc estar equivocat, però la meva intuïció és que només des d'aquest vincle de sentir-te mirat d'aquesta manera pots mirar a l'altre malgrat que no entenguis, que no t'agradi o que aquella persona no sentis, et costi molt realment mirar-la d'aquesta manera, no? Aquesta és la meva vivència que una mica comparteixo.
Mossèn havia fet un...
Sí, i mossèn Pere ha preguntat al començar com passem de ser escoltat a escoltar? Com passem d'escoltar l'altra persona a escoltar què Déu li diu?
D'alguna manera, no és fàcil, jo diria que, és a dir, jo crec que en la línia del que venia dient, quan un d'alguna manera va sent escoltat, aquesta dimensió de ser escoltat, poc a poc va ajudant, és a dir, moltes vegades no escoltem perquè tenim un caos a dins nostre. A vegades hi ha dificultats exteriors, el soroll, les presses, els neguits, el món d'avui, que l'atabalament, que dificulten l'escolta. Però a vegades la dificultat en l'escolta, les dificultats exteriors només són una expressió de les dificultats interiors per escoltar les pors, les ferides, el caos que moltes vegades tenim a dintre, coses en nosaltres que no han estat païdes, i que això hi ha uns bloquejos interiors que dificulten poder obrir-nos a l'escolta. I per tant, d'alguna manera, jo penso que en aquest procés, a mesura que tot allò que estigui bloquejat en nosaltres i es vagi fent llum dins nostre, amb molta més facilitat podrem obrir-nos a l'escolta de Déu. Perquè s'haurà anat integrant i d'alguna manera dissolent tot allò, aquells bloquejos que impedien poder obrir-nos a l'escolta. També és veritat que és un aprenentatge, una pedagogia i un anar pues això, no? A través de la pregària, especialment la pregària comunitària, tallers de pregària, és a dir, hi ha també una pedagogia que es necessita per poder obrir-nos a l'escolta a Déu, i que això posa aquí les parròquies, les comunitats, no? Aquests grups de pregària ajuden moltíssim, però en la relació d'acompanyament jo crec que també tot aquest procés d'anar de transformació personal fa que amb molta més facilitat pugui obrir-me a l'escolta de Déu i a l'escolta dels altres. Almenys és aquesta la meva percepció.
D'acord, la Magda diu que moltes gràcies per la resposta i comenta que hi ha una precondició per totes aquestes actituds i és el seu entendre que la persona que acompanya
sí.
Tingui espai interior per rebre l'altre dins seu i per això cal buidar-se.
Sí. Totalment.
I aquietar-se.
Totalment d'acord. Totalment, totalment. Això és el que tractava de dir a l'inici, però totalment d'acord, eh? És a dir, inclús quasi li agraeixo perquè si tingués que subratllar precisament alguna cosa, és precisament el que acaba de dir ella. És a dir, almenys la meva vivència és que sense aquesta dimensió profunda de pregària personal interior, no com a evasió, com una mena de devoció, que també, sinó d'anar d'alguna manera fent aquest procés de despullament d'un mateix, de buidament d'un mateix, d'anar generant aquest espai interior. A l'Evangeli tenim la Mare de Déu. La Mare de Déu podia acollir l'altre, podia escoltar Déu i podia acollir l'altre i podia acollir la crida de Déu perquè ella estava buida de si mateixa, del seu ego, no? I com que estava oberta i hi havia aquest espai interior, podia acollir les vivències de l'altre sense necessitat d'estar constantment judicant-les o valorant-les o... Estic totalment d'acord amb el que diu la Magna, però totalment, inclús ho accentuaria com un dels aspectes que voldria destacar avui, no? Sense aquest procés de buidament en aquesta dimensió interior de pregària, a mi em sembla impossible acompanyar l'altre.